Si us sembla, doncs, entrem a la darrera, etapa de, del seminari i a la segona part d'aquesta tarda, que una segona part que en part veureu que recull el testimoni del que ens acaben d'explicar tant al matí com els dos participants anteriors, com d'augment també passa el testimoni i la intervenció de Cloenda, de la Claire Colom. En aquest cas, qui farà la presentació? Som jo mateix, que no cal presentació, i en Jaime Martín. En Jaime Martín és graduat. Llicenciat, és tan gran que ja era llicenciat. Llicenciat en Geografia, és doctor des de fa molt poc temps amb una tesi precisament sobre les fronteres a Europa, les regions i les ciutats, una tesi de gran èxit, si més no acadèmic. I la intervenció la fem conjuntament perquè, de fet, tots dos formem part d'un grup de recerca d'aquesta universitat, d'aquest departament de Geografia, un grup de recerca encapçalat per la Mita Castanyer, que és allà darrere, tota neguitosa, que s'ha dedicat aquests últims anys a reflexionar a l'entorn de les fronteres a Europa i de les regions transfrontereres. Com ho he dit a l'acabar fa un moment, mirarem de ser més breus, és a dir, de no esgotar el temps que tenim atorgat, per tant, anirem ràpid. Estem, però els que sou alumnes, ja ens patiu aquí, ja ens teniu de professors, per tant, si el tema us interessa, ja us el trobareu a classe, ho podeu preguntar, i en definitiva, doncs, bé, ens toca això, comprimir la nostra intervenció, i una intervenció que hauria de començar per agrair l'organització, però en aquest cas no té sentit, i per tant, anem directament al tema. Com veieu, el títol que hem posat no és el títol que consta en el programa. El del programa era allò per sortir al pas, allò que es fa a vegades, i el títol que hem posat al final és La Unió Europea i els seus límits, la venjança, entre cometes, de la frontera. De fet, parlarem d'això. El que parlarem, i parlarem un xic tots dos, parlarem dels límits d'Europa, de la Unió Europea, els límits entesos com a fronteres, per tant, amb una excepció molt concreta de límits, i podríem dir que ho farem a partir de, diguem-ne, una hipòtesi, però que és més que això, no? Que és que en part que la crisi que viu des de fa un temps la Unió Europea té a veure precisament amb els límits, amb els límits tant interiors, que en parlarà en Javi, parlant de les fronteres interiors, com els límits exteriors. I, per tant, això serà el que partirà en dos la nostra intervenció. I quan el subtítol, el de la revenja de les fronteres, és un xic una paròdia del títol aquell del llibre de Robert Kaplan, no?, que va tenir un cert èxit també, diguéssim, comercial, que és La venjança de la geografia. I com veureu, és pensar un xic que, com explicaré ara, perquè començaré jo a continuació, potser amb una visió un xic ingenua o naïf, no? Aquella idea que parlava en Jacobo de fa unes dècades, que les fronteres, si més no Europa, no? Potser tendien a desaparèixer, que la globalització, ja a una escala més àmplia, doncs també mateix i les fronteres, podria ser això, una visió naïf, ingenua, i en realitat la frontera ha reaparegut. Fa uns mesos fèiem un monogràfic de la revista DAC, no? Del Documents d'Anàlisi Geogràfica de l'Autònoma de Barcelona, sobre el tema de relacions transfronteres, i la introducció començava fent també una paròdia d'aquell microrelat d'Augusto Monterroso que diu «I cuando despertó el monstruo todavía estaba allí», doncs agafant aquesta construcció de «I cuando despertó la frontera todavía estaba allí». No? És un xic aquesta la imatge que volíem transmetre amb el subtítol. Les fronteres no han desaparegut i, com assenyalava en Jacobo, doncs probablement encara, sent diferents, potser són a vegades més contundents, fins i tot, que les que teníem. Deixeu-me començar amb un... Primer, la part aquesta inicial, sobretot allò per tenir un autor on t'agafar. M'he agafat un autor clàssic, que és en Claude Refestenc, un geògraf suís però molt italianitzat, que és un dels primers geògrafs que diguéssim, modernament estudia les fronteres d'Europa, ja en el context d'una Europa que es va integrant als anys 70, per tant, quan era el mercat comú europeu. Però, a més, Rafestenc no ha deixat l'estudi de les fronteres ni el seguiment del que ha passat a les fronteres d'Europa. I per una part de la intervenció que farem, hem agafat això, un text de Rafestenc que es diu Per una teoria general de les fronteres, que em sembla que dona bastantes pistes del que pot estar passant a Europa en relació a les fronteres. I a més té un altre valor, i és que és un text escrit l'any 1986, per tant, per als estudiants fa molt de temps, per nosaltres no tant, però és que la dècada dels 80 és una dècada que té molt a veure amb com es planteja el projecte europeu en relació als seus límits. I el que passa dels 80 cap aquí té molt a veure en relació als límits amb els fracàs. No? Per tant, és un text que és fet per un expert, per un estudi de les fronteres, però és fet en un moment on a Europa passa alguna cosa molt concreta en relació a les fronteres. I precisament, començant per al text, cito tres frases de Rafestenc, que són frases molt senzilles, més senzilles d'entendre que les de Hegel, que sentíem aquest dematí. Però que s'hi semblen, eh? De fet, són frases que els hem anat sentint dites d'altres maneres en diferents intervencions. Una frase que diu que tota creació s'inicia amb l'establiment d'un límit. Tota creació s'inicia amb l'establiment d'un límit. Perquè una cosa existeixi, ha de tenir, ha de configurar un límit, és la condició per l'existència, una condició de partida. Segona frase, que també l'hem sentit dita d'altres maneres, el límit és sempre ideològic en la mesura que és la traducció d'un projecte sociopolític. El límit sempre és ideològic en la mesura que és la traducció d'un projecte sociopolític. No cal gaire més explicació. Tercera frase, que és una frase que la diu l'any 86, per un motiu que ara comentarem, però que passat els nostres dies torna a adquirir una especial rellevància. Deia ell, desfer o esborrar límits implica qüestionar un ordre complex. S'obre una crisi que només se superarà amb un nou sacrifici que doni vida a nous límits o els resolgui. És a dir, esborrar límits, esborrar fronteres, no és una acció banal, al contrari, és una acció molt complexa, molt delicada, i ell utilitza la paraula sacrifici, no diguem en quin sentit, però com adjectiu del que pot significar. I per últim, una darrera frase, diu, la frontera és com qualsevol altre límit, però més complex, més socialitzat, i la socialització té a veure amb la complexitat, i amb més història, i afegiríem, i més sacralitzat. Aquí, precisament, tenia preparada la frase que el professor Massimo Rossi ha tret del Corriere della Sera, d'aquella frase del rei d'Itàlia, el 1915, quan entra la Primera Guerra Mundial, que diu «Glòria a aquells que porten la bandera als límits naturals de la nostra nació», que és la placa d'un monument que hi ha al Piemont, un poblet que es diu Cavour, no? Bé, que és una expressió màxima de la sacralització, i l'idea de la frontera en relació a la sang, etc, etc, bé, és una constant amb una bona part, de, si més no, de la primera meitat del segle XX. Per tant, totes aquestes frases de Rafestenc, un xic per emmarcar la manera com interpretem el significat de les fronteres i el que significa, per tant, moure les fronteres, canviar les fronteres, matisar les fronteres o el que qualsevol acció damunt d'elles. Bé, dit això, deia que els anys 80 eren uns anys importants per al projecte de la Unió Europea, perquè, i ara vés a parlar un xic de memòria pròpia pràcticament, perquè de fet jo, la meva generació, alguns dels que estem aquí, no els de més enrere, no alguns dels més grans, ens formem, podríem dir, amb una mena de doble utopia. No? Com a catalans, com a ciutadans espanyols, hi ha una utopia que és entrar a Europa, i una altra utopia que és una Europa, a més, sense fronteres. És un punt un xic diferent de potser una generació anterior, per això parlava dels més grans, perquè generacions anteriors quan parlaven no tenir fronteres, anava associat a unes ideologies, diguéssim, allò de, més de proletaris del món unívus, no? De la frontera com una expressió burgesa, etc etc. Per tant, d'un procés revolucionari. En aquí estem parlant, podríem dir, d'unes utopies viables, no? Pensar doncs, que és possible estructurar una Europa, ja s'estava estructurant, de fet, des dels anys 50, no? On les fronteres siguin alguna cosa diferent del que havíem conegut, si més no, des de la instauració i l'efectivitat de l'estat modern. I a més, insisteixo, com a catalans i com a espanyols, no, la idea de l'entrada a Europa era també, d'alguna manera, una gran aspiració. En dic utopia, era un xic, diguéssim, un grau menys que utopia, però realment era una aspiració. Hi ha poemes que parlen d'això, del nord enllà civilitzat, etc etc. I, de fet, l'utilitzar la paraula entrada ja ens està parlant de que hi havia un límit. Si hi ha una entrada vol dir que hi ha algun tipus de paret, algun tipus de porta que ja és el que es vol construir. Per tant, això posa damunt la taula l'existència d'un límit, el límit que era el del projecte europeu en construcció. I això en els anys 80 adquireix un significat especial perquè recordem que en certa mesura, i bé, pot no estar-s'hi d'acord, però que el projecte europeu que tenim avui en dia, en part, evidentment, té origen als anys 50, però als anys 80 rep no tan sols un impuls, sinó rep també, podríem dir, una reconfiguració. Els anys 80 són uns anys d'una accentuació extraordinària de la Guerra Freda, malgrat que està a punt d'acabar-se doncs, el conflicte Unió Soviètica, Estats Units i els respectius aliats, arriba a punts màxims de tensió, amb Reagan i amb Txernenko, etc etc. No entrem aquí. Però, per tant, la Guerra Freda estirava i Europa estava al mig, d'alguna manera, en part com a víctima, en part com a còmplice i en part com a víctima. Per altra banda, era un període encara amb que s'arrossegaven aspectes de la crisi econòmica dels anys 70, la crisi econòmica i l'estrabada neoliberal que comporten Reagan i Thatcher i companyia, que també afecta el model europeu, un cert model europeu, és més d'Europa occidental, més lligat a l'idea de l'estat del benestar, etc. I per altra banda, un món on es comença a parlar ja, diguéssim, amb molta solvència de canvi tecnològic i a més d'una Àsia emergent, no tant Xina encara, que sí que hi era, però sí que en aquells moments, anys 80, es parlava del Japó, es parlava dels tigres asiàtics, etc. Per tant, en aquest context internacional és quan líders europeus, no, doncs, recullen el que ja venia arrossegant-se unes dècades enrere i plantegen un nou projecte europeu que aprofundeixi en la idea d'unió. I, d'alguna manera, insisteixo, aquí és una part d'unes certes generacions, no? Creixen, es formen fins i tot en aquesta idea d'una Europa sense fronteres, una Europa més àmplia, més oberta. Per tant, a partir d'aquí, el projecte europeu ha d'afrontar dos reptes que són bàsics, i fonamentals, és a dir, sine qua non, un repte que són a la vegada funcional i simbòlic. D'una banda, abolir o matisar límits interiors, fronteres, i per altra, crear-ne d'exteriors. I aquí és on començo a lligar amb les frases que ressaltava de Raff Stengh. És a dir, els límits són un tema fonamental, clau bàsic, per l'existència d'aquest nou projecte europeu. Límits interiors, abolir-los, i creació d'uns límits exteriors, que no poden ser només la suma dels perímetres dels estats que són perifèrics de la Unió, sinó és alguna cosa més. No és la suma de les parts, sinó aquest límit ha de respondre a un projecte nou. I aquí lligo un xic amb coses que comentava en Jacobo fa un moment. Així doncs, el projecte europeu consisteix en transformar els seus límits, les seves fronteres, per tal, per sintetitzar, d'aconseguir quatre objectius. D'una banda, integrar, en segon lloc, desenvolupar, generar prosperitat, en tercer lloc, cohesionar, I en quart lloc, projectar-se cap a l'exterior de la pròpia Unió Europea i a la vegada esdevenir un actor internacional, amb capacitat de coacció, de negociació, és a dir, d'alguna manera, aquell projecte dels 80 responia amb bona part d'aquesta necessitat, no? D'esdevenir un actor a una escala més gran, capaç d'afrontar-se a uns problemes que el sistema internacional d'aquell moment suposaven i que suposava el risc de que Europa tornés a quedar d'una manera soterrada econòmicament, tecnològicament i geopolíticament. Per tant, si aquests són les quatre funcions, per dir-ho molt ràpidament, en què els quatre objectius d'aquesta unió i del que s'ha de fer amb els seus límits interiors i exteriors, integrar, desenvolupar, cohesionar i projectar-se, he dit que jo parlaria bàsicament de les fronteres exteriors i en Javi de les interiors. Si a les fronteres exteriors li imputem, sobretot, especialment, la primera de les funcions que teniu aquí, la projecció, per simplificar, i la coacció, podríem dir que aquest projecte s'ha revelat amb una notable fragilitat, inclús potser amb una certa reversibilitat. Tornant a Rafestenc, si les fronteres han d'exercir quatre funcions, la funció, diu ell, de traducció, i traducció, perquè s'entengui, també anava molt bé una imatge que ha exposat en Massimo Rossi, aquelles menes de fites de Venècia, que eren perquè fos la cara dels límits de Venècia. No? Doncs la traducció és això, no? La frontera serveix per donar la cara, per ensenyar una cara a qui està fora d'aquest límit. La segona funció que esmenta Rafestenc de la frontera és la funció de la regulació, de fer de filtre, no? de discriminar què entra i què surt i com entra i com surt. La tercera funció és la de diferenciació i la quarta és la de la relació. Si insisteixo en aquestes quatre funcions, diria que les fronteres exteriors, els límits exteriors de la Unió Europea, difícilment les exerceixen amb eficiència, adequadament, o diguéssim amb la suficiència que s'esperaria, si més no, en el moment que es va plantejar aquell projecte, diguem-ho així, d'una utopia viable de la Unió Europea. És a dir, són uns límits i unes funcions que s'exerceixen, diria, força problemàticament. Per què? I aquí entrem, podríem dir, més això, continuem en el nivell de les hipòtesis o dels comentaris. Bé, perdó, perquè no ho he dit al començar, aquí estem parlant no tant d'una recerca feta, consolidada, sinó estem parlant de recerques que estan en marxa i, per tant, no presentem resultats, sinó presentem idees i, d'alguna manera, propostes de les coses que estem fent. Doncs bé, si ens hem de preguntar o buscar alguna resposta parcial del per què d'aquesta, diguem-ho així, fallida dels límits exteriors, i per dir-ho també com tot ràpidament, podríem dir que hi ha dos tipus de problemàtiques en relació a les fronteres exteriors i els límits, malgrat el que deia en Jacobo, i ens ensenyaven mapes, no?, d'aquest reforçament a partir del Frontex, de Schengen, de les noves tecnologies, no?, aquest aparent reforçament d'unes fronteres de la Unió Europea exteriors, però, com he dit fa un moment, no sé fins a quin punt són reforçament d'una Unió Europea o de diferents parts de la Unió Europea. Bé, en tot cas, dos factors. El primer d'aquesta problemàtica d'exercir correctament a partir de la teoria, si més no, de Rafestenc, la funció de frontera, és perquè, evidentment, aquest projecte europeu, aquest projecte d'Unió Europea, periòdicament s'ha hagut d'anar reformulant per un canvi de context. Volgudament he esmentat aquest context dels anys 80 per veure que en realitat era un context efímer. L'any 89 cau el mur de Berlín, d'aquí 3 dies farà 30 anys, i per tant, geopolíticament, aquest projecte queda en certa mesura descol·locat. No només hi ha la caiguda del mur de Berlín, diguéssim que la globalització s'accentua en diferents tipus d'acords, etcètera, que ara no venen al cas, i s'accentua com un projecte fortament i en certs camps profundament liberal. I per altra banda, a més, la Xina apareix com un actor ja, diguéssim, inqüestionable i de primeríssima línia i creixent, etc. Per tant, tots aquells escenaris o aquells entorns dels 80 canvien en algun aspecte d'una manera molt radical. Posteriorment, i més recentment, entrem a la crisi la crisi de la globalització i la reacció en aquesta crisi, reaccions molt diverses de diferents tipus, des dels populismes, que de fet Claire Colomb, en certa mesura, la seva intervenció gira entorn d'això. Per tant, aquest projecte que neix a partir d'uns plantejaments i d'uns entorns es troba que en 30 anys ha d'anar canviant amb una notable assiduïtat a l'entorn. I a més, aquest canvi li permet variar els seus límits exteriors, anar creixent, anar integrant nous estats i, per tant, amb una dificultat fins i tot logística, no? Pràctica, de que aquests límits exteriors d'alguna manera es consolidin i, per tant, puguin exercir aquelles funcions que els hi reclama o que n'espera Rafael Steng. I, per altra banda, l'altre per què d'aquesta, diguem-ho així, fallida o d'aquesta insuficiència, no? de la funció de frontera exterior d'un projecte que en diem Unió Europea, també em serveix per explicar-lo, i és l'última vegada que el cito, Rafael Steng. Rafael Steng diu que la frontera és expressió d'una relació de poder. La frontera és expressió d'un exercici de poder i, per tant, de l'existència d'un poder. I, per tant, es podria deduir que, de fet, la Unió Europea és un projecte, però que, o ha sigut diversos projectes que s'han anat encavalcant en algun moment amb contradiccions d'un període a l'altre, però que és un poder insuficient per generar una especialitat pròpia, espai, especialitat d'espai, específica i relativament estable. Paradoxalment, veiem que en la majoria de casos el límit exterior no és tant conseqüència del projecte propi, sinó és conseqüència dels canvis que hi ha fora d'aquest projecte. No? I això segurament dificulta aconseguir aquesta frontera exterior que en principi s'esperaria. I per altra banda, i lliga amb totes les qüestions de la crisi de l'Estat, que la crisi i la reacció de l'Estat a aquesta crisi, la crisi del concepte de sobirania, etc, etc, probablement també té a veure amb això, amb aquesta feblesa dels límits exteriors, un dèficit de legitimitat del projecte europeu i de qui el pugui representar com a autoritat sobirana en relació al seu territori, per tant, amb capacitat d'imposar una territorialitat a tota l'extensió del seu territori. Per tant, i acabaria aquesta primera part i ara passaria en Javi, podríem dir doncs, que, si més no, en relació al límit entès com a frontera exterior, el projecte de la Unió Europea és un projecte que pateix d'una crisi de límits. I una crisi de límits que té a veure amb una crisi o amb una incapacitat d'exercir la seva territorialitat i que potser té a veure amb una cosa que ara permetria allargar molt més i que pel qual també tenia uns textos de Neil Brenner i Henri Lefebvre, etc, però que no venen al cas, sobre la relació entre poder, territori, estat i límits. En definitiva, en relació a les fronteres exteriors, això és el que volíem proposar-vos per pensar-hi un xic, i ara en Javi, per dir els límits anteriors, que aquests sí que estan més treballats com a objecte de la recerca que fa el grup.
Gràcies, Joan. Ara estic davant d'un dilema perquè en Joan Noguer em va demanar que presentés en Joan Vicente. En Joan Vicente em va dir que no digui res d'ell. En tot cas, crec que diré unes breus paraules d'en Joan Vicente perquè em correspon fer-ho. Simplement dir que bé, en doctor Joan Vicente, geògraf, professor de geografia del departament, expert en temes urbans, en temes de geografia política i un radical de la raó i d'allò empíric, però que té darrere un gran coneixement, un gran coneixement i un estudi profund i acurat d'allò que realitza. I per continuar amb la presentació, efectivament jo vull tractar el tema de les fronteres internes com a contrapunt. En part també el que ha dit en Joan fins ara de les fronteres externes, ja que si bé el projecte de fronteres externes de la Unió Europea és en part conseqüència d'altres elements externs, les fronteres internes sí que han estat un element propi i cabdal del projecte europeu. Un projecte que té precisament en el territori un element fonamental per articular-se. No? Però que per articular el territori europeu hem de tenir en compte que les fronteres són un element a tenir en compte. I és l'element que hem tingut present en els nostres dos projectes de recerca que hem realitzat fins ara dintre del grup APTA, com ha dit en Joan. Aquesta imatge que es veu, que sé que no es veu res des del públic, però que no vol ser altra cosa que demostrar que hem basat la nostra recerca en grans taules com aquesta, plena de lletres, de números, en què hem analitzat milers de projectes Interreg, de projectes finançats per la Unió Europea per tal de fomentar la cooperació transfronterera. No? I aquests anàlisis dels projectes Interreg ens han fet emergir un concepte que estem en constant treball, que és el concepte de les asimetries. El concepte de les asimetries com un element que ens explica bona part del funcionament de les fronteres internes de la Unió Europea. Unes fronteres que, per tant, hem de tenir en ment un primer dilema. Si les fronteres uneixen o separen, per tant, si aquesta simetria permet tenir en compte més un element o un altre, i si la simetria s'entén en una escala o a una altra. Ara anirem desgranant una mica aquests diversos elements. Un dels primers aspectes a tenir en compte quan tractem els espais de frontera i la simetria és que l'espai de frontera en si és un espai perifèric, un espai que ha quedat històricament al límit, al marge de l'estat central del qual pertany. I això és l'element que marca, que determina o que ha determinat en bona mesura algun de les paraules que en Joan ha tractat al principi, de la d'integració, la de desenvolupament, la de cohesió, etcètera. Tot i que la frontera és un element simbòlic en temps de pau, diríem, no? Però que ha marcat i ha estat un element estructurador per entendre el desenvolupament dels territoris de frontera. Una simetria que determina i marca la cohesió i el desenvolupament del territori i que, a més, no només és present en els espais de frontera, sinó que en el propi projecte europeu es va demostrar, per exemple, amb la integració d'Itàlia, el concepte d'asimetria emergeix quan tenim un territori que és menys desenvolupat que els altres, amb el sud d'Itàlia, per exemple, i que va ser més evident també amb la integració de Grècia, d'Espanya, Portugal i després de la resta dels països de l'est. No? I per tant, l'asimetria ha estat i és present encara com un element fonamental per entendre el projecte del territori europeu. Això determina que les polítiques europees tinguin una visió de l'asimetria, una visió que determina que és un element a superar. La asimetria genera un seguit de límits, de barreres que suposen una trava per aconseguir precisament el desenvolupament, la cohesió i la integració del territori europeu. I per tant, si tornem a tractar només de fronteres, una de les polítiques principals de la Unió Europea és la cooperació transfronterera. Aquest element, aquesta línia de les polítiques regionals que hem tractat en el grup de recerca i que precisament ens han fet emergir el concepte de l'asimetria no només des del punt de vista administratiu. L'asimetria no és només un element que ve determinat per si tenim un estat més central o més descentralitzat. No és només que en un costat tinguem una regió més desenvolupada o una altra. Hi ha molts altres elements que ens han fet entendre com funciona i el perquè de molts dels processos que generen en els espais de frontera. Una asimetria que, com deia, va més enllà del fet administratiu i que, com hem vist en els mapes que ens han anat sortint al llarg de la recerca, per exemple, ve donada no només per el fet de que un territori sigui més o menys dinàmic, sinó que, per exemple, el fet de ser un territori més o menys urbà, més o menys rural, també tindrà una capacitat o altra de relacionar-se amb l'altra part de la frontera. Però, per tant, com deia, si la política europea tenia o té amb el seu horitzó el fer reduir l'asimetria i aquesta diferenciació entre un espai i l'altre, i un costat i un altre de la frontera, el que ens hem estat plantejant fins ara en el nostre grup i que encara ens ho estem plantejant no és què passa si efectivament eliminem l'efecte frontera. I hem vist que efectivament sense l'efecte frontera molts dels espais de frontera perdrien el seu dinamisme, la seva activitat, inclús la seva identitat. I per tant, hem vist com la política europea, per tant, es pot trobar davant d'un cert punt de contradicció, perquè si eliminem aquesta feta frontera, en molts casos el que estaríem fomentant és el contrari del que estem buscant, no? I per tant, una paraula que en Joan no té patentada encara, però que estem en procés de patentar-la, és una certa expressió de re-soft bordering, no? Per tant, com fer que l'efecte frontera, en realitat, és necessari per entendre el funcionament de moltes de les coses que passen a la frontera. No? I és determinant aquesta asimetria per entendre les dinàmiques pròpies, les dinàmiques que determinen l'espai fronterer. Una asimetria, però, que a més ha de ser analitzada a diferents escales, no només l'escala local, també la regional, també l'escala estatal, inclús a l'escala macroregional, per entendre moltes de les dinàmiques que passen en els territoris europeus. I és aquí on lliguem amb el nou projecte de recerca que estem impulsant com a grup. Un nou projecte que el que pretén és precisament intentar entendre, intentar copsar si alguns d'aquests processos d'asimetria, per exemple, l'espai rural urbà, en espais més o menys dinàmics, en espais que són tractats actualment com territoris en crisi, de discursos de territoris buits o buidats. Si aquests, aquests fenòmens que trobem en molts dels espais de frontera i que a més són també comuns a d'altres espais més enllà de la frontera, tenen alguna relació, i si l'espai de frontera és una espècie d'accelerador d'aquests processos i d'aquestes situacions que ens poden portar a pensar que efectivament la política de territori europea es troba en una certa crisi i que per tant ens ha de fer repensar en bona part la política europea del territori i les polítiques de frontera. Quan parlàvem amb en Joan d'aquesta presentació, ens donava la sensació que ens sortíem una mica tristos, no? Perquè deixàvem en part com una certa sensació de negativitat dels resultats. I efectivament, hi ha grans resultats molt positius, molt bons, que ens han permès desenvolupar projectes i que han tingut un impacte positiu en el territori, però que efectivament la voluntat no és tant de criticar, sinó d'intentar aportar noves línies que permetin reformular i millorar les polítiques europees.
Bé, això és el que us volíem comentar, molt compactat, i ho lamentem per el que és, hagin pogut quedar d'així en suspensió, però en definitiva això, senzillament volíem expressar aquesta idea de que si Europa està en crisi en bona part és per la crisi dels seus límits. I, per tant, treballar els límits, treballar les fronteres, entenem que és una de les maneres d'intentar superar la situació actual i de recuperar d'alguna manera alguna nova utopia viable, no? Com la que ens pensàvem que hi havia fa pràcticament 40 anys, alguns de fa unes generacions. Res més, merci. En tot cas, quedem emplaçats per al debat final i passaríem... Merci, Javi. Passaríem...